Cope Vinaros.
101.6 FM.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM Cope Vinaros. Una setmana més, ja podem dir que en la recta final, perquè avui acabem, en este cas, aquesta temporada, i Pol, que també l'hem tingut aquí cada divendres i cada diumenge, i un servidor, bé, els direm adeu, però certament que abans de dir-los adeu i de desitjar-los un bon estiu, lògicament pues, farem un repàs molt important de totes les activitats que es portaran a terme en aquesta diòcesi al llarg d'aquestes setmanes estivals. Unes setmanes que, lògicament, pues, moltes estaran dedicades als campaments, unes altres també a festes majors i altres també a iniciatives que no se poden realitzar al llarg de tot el curs, no? Són iniciatives que certament ens omplin d'alegria, iniciatives que ens ajuden i que han d'ajudar les parròquies en tantes i tantes activitats que es porten i que es portaran a terme en aquest temps especial d'estiu. Segurament que el temps d'estiu també és temps per a fer celebracions, com seran les confirmacions que hi hauran aquests propers dies del mes de juliol, tant a Vinaròs com a Móra d'Ebre com a Ulldecona, hi hauran confirmacions i això ens portarà, pues, lògicament, no? Un motiu de joia i d'alegria, bé, en este cas, pues, a moltes famílies i a moltes parròquies del nostre bisbat. També he de dir que un grup d'aquí de la nostra diòcesi, important grup en este cas, participarà de la Jornada Mundial de la Joventut i també és un motiu de joia i d'alegria, no? Seran una cinquantena de joves acompanyats per 5 preveres els que participaran, recordem, la primera setmana del mes d'agost en aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Una Jornada Mundial de la Joventut que certament també no serà només participada sinó també acollida. En la nostra diòcesi de Tortosa acollirem dos grups importants que van i que tornen, o tornaran en este cas de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Joventut, i que faran pues, també alguna nit a Tortosa. És el cas de la diòcesi de Ligúria i també de la diòcesi de Dijon. Dos diòcesis que una, recordem, amb quasi 1.000 persones i l'altra amb unes 300 que també pues, farà estar d'aquí a la nostra diòcesi i que serà el punt mig entre, per a uns, anada i per als altres, tornada d'aquesta Jornada Mundial de la Joventut. Una jornada mundial que també, quan tornem una altra vegada el curs vinent a reprendre aquí les nostres emissions, els prometem que valorarem i que també rescatarem experiències, diferents experiències que haurem pogut viure i veure especialment aquells que participaran en aquesta jornada tan, tan especial. El temps d'estiu, ja sabem vostès que és un temps per a descansar, però també és un temps per a fer activitats que certament al llarg del curs no es poden fer. Vam parlar la setmana passada amb una d'aquestes activitats, podem dir, de les més de les que tenen més solera, que és els campaments que es porten a terme a Tivissa. Però no només es fan campaments allí, sinó que en moltes parròquies del bisbat, en molts de llocs de la diòcesi, es porten a terme diferents activitats estivals, diferents activitats de lleure. I també volem sempre remarcar, i d'aquí sempre entrevistem, no?, les persones responsables, a uns campaments que també tenen la seva solera i que també tenen, en aquest cas, pues, la seva tradició, especialment la persona que està al cap davant, que és mossèn Paco Vives. Molt bona tarda, mossèn Paco.
Bona tarda.
Mossèn Paco és, podem dir, l'organitzador de campaments, el degà. El degà perquè certament en l'edat que té, pues, té uns ànims fantàstics i dinamitzadors, que fa que una colla de nois i noies de la parròquia de Sant Francesc de Jesús pues, vagin als campaments, no? Podem dir que un any més la parròquia de Jesús organitza campaments, no, mossèn Paco?
Sí, però el que acabes de dir no és ben bé exacte, perquè jo vaig pujar al carro dels campaments. Quan jo vaig vindre aquí a Jesús, de campaments ja se'n feien, perquè mossèn Carlos París, ell ja va començar a fer els campaments aquí, i llavors me van preguntar si em faríem, jo vaig dir que sí, i només han parat els dos anys de la pandèmia, però els altres anys els han fet sempre i han anat molt bé, molt bé.
I certament que això porta una infraestructura important, no?, de monitors, de molta gent que hi ha al darrere, no?
Sí, sí. Aquest any, per exemple, pues, hem tingut que dir que no a una sèrie de xiquets perquè no teníem massa, no podíem. Hi ha una llista d'espera i si s'emborra algú, pues los aceptarem, però si no se'ls borre, pues no els podem acceptar. Perquè, clar, hi ha moltes coses que impossibiliten augmentar el número. I, per tant, ja n'hem augmentat 5, però ne tindríem 50. I 50, per la cuina i per moltes coses, pues no podem admetir-los.
I he de dir que el lloc on se fan estos campaments, vostè el coneix bastant, no?
Sí, 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 el conec, sí.
Entre altres coses, perquè, lògicament, és el seu poble, no? I sempre, jo crec que és bonic, no?, poder acollir el poble d'un, una colla de xiquets i xiquetes en aquesta infraestructura de campaments. Quants de xiquets i monitors participaran?
A veure, aquest any en tenim 45, i en si tenim 5 en llista d'espera, que no els podrem acceptar si no s'emborre algun. Llavors, de monitors tenim 3 que tenen el títol de director. No estaran tots els dies els 3, però algun dia sí que estaran els 3. I després tenim 4 monitors i després una cosa, diríem, no rara, però sí xiste. Tenim 6 xiquets i xiquetes que ja no poden vindre als campaments, però ens han demanat, per favor, que puguin vindre com a ajudants de campaments. I nosaltres els hem agafat com aquell que diu, bueno, sembrem llavor, i aquests xiquets podran un dia arribar a ser monitors, però estan pujaran com a ajudants de monitors.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Déu-n'hi-do, no? Per tant, això és bona senyal, no?, que hi ha gent que vol pujar-se a este carro de...
Sí, ja s'ha passat l'edat i tenen 15 anys i no poden vindre com a xavals. Però, vamos, van demanar de que poguessin pujar, bueno, els hem acceptat i és una experiència que a veure quin resultat donarà. Si ben bé s'animen després a continuar i arriba un moment en què són monitors o s'encansen i diuen no, pues no és lo nostre. Serà una experiència.
I tant, i tant. Quines són les activitats que es portaran a terme en aquests campaments, mossèn Paco?
A veure, cada any tenim un fil conductor. Aquest any el fil conductor és Grècia. Grècia per un doble sentit, pel bressol de la democràcia i també perquè van fundar també, com aquell que diu, los Jocs Olímpics. Això, diríem, és el que cada dia hi haurà una activitat d'aquest tipus. Però al costat d'aquesta activitat hi ha també una sèrie de tallers que van canviant any tras any. Per exemple, hi ha hagut alguns anys que ens ha vingut de la Tinença, del Parc Natural de la Tinença, han vingut a fer-nos una excursió i explicar als crios tota la natura que hi ha per la part del riu de Cervol. altres són jocs. De jocs n'hi ha molts, perquè pensem que l'educació a aquesta edat és molt important a través dels jocs. Hi ha també un moment al dia que a mi m'agrada molt, que si estan tot el dia revolent, com aquell que diu, pues bueno, han d'arribar un moment en què ha d'hi haver una pausa, ha d'hi haver un silenci, ha d'hi haver un descans. I hi ha el temps que diem de pau. Aquest temps de pau s'escampen tots per tota l'esplanada i hi ha un silenci absolut. Només hi ha música de fons. I ells fan el que volen. Nosaltres els donem un tema a tractar, a escriure, si volen. Però si no volen escriure, no tenen allà. I els monitors estan voltant per tot l'esplanada i si necessiten alguna cosa aixequen la mà i van allí i els ho pregunten. I això és un moment de pau, diríem, i de tranquil·litat dins dels campaments. Després tenim també pel matí el bon dia i per la nit també la bona nit i bueno, tota classe d'activitats. Però són tallers i jocs.
I que dic que un punt important, no, mossèn Paco, com vostè ha dit abans, és la cuina també, no? Com s'ho fan, tot el tema de la cuina, perquè déu-n'hi-do, no, la infraestructura
que està? Mira, jo t'hi diré una cosa. No mai m'ho pensava què passaria. Los xiquets, la majoria, repetissen del menjar. Jo sempre deia als monitors, en ne poseu poquet, perquè hi ha xiquets més menudets que en poquet tenen prou, i en altres que són més grans, poseu-los el que demanen, però que sapiguem que el que demanen s'ho han de menjar. Si els va bé, després ja repetiran. I a vegades diuen, mossèn, jo de centilles no l'he menjat mai. Dic, pues fes això, que te'n posen poquetes, te les menges, i si t'agraden, després tornaràs. Tots tornen a repetir. Els que no han menjat a casa coses, aquí a escampament se ho mengen. És clar, qui es que cuina són dones de casa que fan el menjar, diríem, casolà. No és un càtering. És un menjar molt de casa. I per tant, als xiquets els agrada molt. Com a cosa curiosa, va haver un any, sembla que fa dos anys, que un xiquet va arribar a casa i li va dir a sa mare, jo vull mandonguilles dels campaments. Escolta, i quines són les mandonguilles? Si no me les posa com les campaments, jo no en vull. I sa mare em va preguntar, mossèn, quines mandonguilles cuiden? Dic, pues mira, vam anar als congelats i les mandonguilles descongelats com són. Dic, pues mon fill, si no ho són, no em vol dir. Dic, pues ves els congelats i que i ne compres. Vull dir, la cuina és molt important. Nosaltres la considerem, com aquell que diu, per a mi, més important que les activitats. Si el xiquet té una bona cuina, les activitats totes són bones. Jo recordo que en una ocasió un periodista va vindre aquí al seminari en altres a fer una xerrada de la gent gran. Era el president de la vida creixent. I ens va dir el següent, cuideu la cuina de les excursions. Si la cuina és bona, totes les excursions són bones. Si la cuina és dolenta, tot el que han vist de cultura no servirà per a res. I és veritat, si el xiquet menja a gust i disfruta menjant, tot el demés tot és bo. I així ho fem i complim i tenim la gràcia, diríem, que tenim cuineres molt bones. Per exemple, aquest any, ens vindrà la cuinera del col·legi. Aquesta cuinera fa menjar tots els dies per a 150 persones. Jo li vaig dir, Laura, si fas menjar per a 150, també es podria fer per a 70. I se'm va posar a riure, què vol? Dic, no, digues, els campaments en 70 tenim prou. I se, diu, doncs no li dic que no. I arribat ara el moment i efectivament mos vindrà a fer el menjar. I té molta fama de que el menjar d'aquí del col·legi és molt bo. Per tant, també podem dir que el menjar dels campaments també serà molt bo.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Certament, no, mos empaco l'experiència, no, i el que vostè diu, que el menjar és una de les coses que no pot fallar. I certament també, hi ha que dir que molts de xiquets, com vostè deia, descobreixen productes i sabors que potser no havien provat mai, no, com són les gentilles. Parlem ara del lloc, no? Jo suposo que vinguen una colla de gent, no?, al seu poble, també deu canviar la vida del poble, no? La gent deu estar contenta.
No, al poble ja mos esperen. L'alcalde, hem tingut tres alcaldes en tots els temps que en fem, i l'alcalde actual mos diu, vos hauríem de pagar perquè pugéssiu a fer els campaments aquí, perquè no us podeu imaginar el que alegreu al poble. Claro, un poble menut, gent gran, i que siguin rodejats de crios, bueno, pues això los agrada molt. I te pregunten, ja fa temps, que no pujareu a estar en els campaments? Dic, sí, home, sí que pujarem, clar que pujarem els campaments. I bueno, pues sí, tenim després la part de la natura que és molt bona, i els campaments, principalment quasi en les activitats que es fan i això, és descobrir també el valor de la natura, allò que el Papa ens està dient, que hem de cuidar la casa comuna i tot això, això ho cuidem molt bé també en totes les activitats que estem fent. I tenim l'avantatge de que al mateix lloc tenim un poliesportiu molt gran, en podem fer totes les activitats si volem, però si no, a fora hi ha una esplanada molt gran, a la part de baix, però tocant el campament, fins a la piscina, per tant podem anar matí i tard a la piscina, i a la part de dalt tenim un lloc per a plantar les tendes. És el lloc del Parrolet, que és un lloc d'esparjo del poble. I tenim l'avantatge de que l'Ajuntament, ocupar el lloc, no mos fa pagar res. I per això podem fer uns campaments en un preu assequible, si no, no ho podríem fer.
Clar. Doncs, mossèn Paco, no sé si vol compartir alguna cosa més en nosaltres, en aquesta entrevista que hem mantingut.
Pues me penso que
hi parlem
potser massa el tot, no? Però sí, estem contents de que hi haguin tants xiquets, de que vagin repetint els anys i que els que acaben, pues voldrien tornar, però no poden perquè l'edat no els ho permet, i que volen vindre també com a menors, com a ajudants de monitors. Això és una experiència que la fem aquest any. Suposo que donarà molt bon resultat, i si dona molt bon resultat tenim ja, com aquell que diu, la llavor ja sembrada per a futurs monitors.
I tant, i tant, i tant. Doncs, mossèn Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
A tu, Tomàs, moltes gràcies.
I per compartir, no, aquesta experiència de Mònica. Que vagin molt bé aquests campaments.
Moltes gràcies.
I res més. Posem el punt i final al programa d'aquesta tarda, tot deixant-nos amb les paraules de vida del nostre administrador diocesà, mossèn José Luis Salín. Bona tarda i fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.
Us enalteixo, pare. Sovint, l'Evangeli es presenta a Jesús llevant-se de bon matí cap a un lloc solitari i quedant-se a pregar, pujant tot sol a la muntanya a pregar, convidant els deixebles a seure aquí mentre jo vaig allà a pregar, prosternant-se amb el front fins a terra i pregant, però del contingut i estil de la pregària de Jesús no se'ns hi parla. Pel que fa a l'estil, veiem avui Jesús que prega enaltint i lloant el Pare. Obrir-se al misteri de Déu és experiència radical de la història humana. La persona humana és constitutivament buscadora de Déu, i quan la recerca humana de Déu s'obre al do de Déu que se li comunica, llavors l'obertura esdevé acolliment agraït al Déu que se li acosta. Per això la pregària de Jesús consisteix a enaltir el Pare, Senyor del cel i de la terra, que es revela als senzills que se li obren confiadament. Aquest fragment ha estat anomenat perla de l'Evangeli segons Sant Mateu. En la pericopa anterior, Jesús blasmava les poblacions on havia fet molts dels seus miracles perquè no s'havien convertit. Havien vist senyals de l'acció de Déu, però no s'havien obert a ell. En justa contraposició, ara Jesús prega enaltint el Pare perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Vol dir Jesús que el Pare és el responsable d'amagar a uns i revelar als altres els designis de Déu? No, el llenguatge bíblic sol atribuir a Déu, causa primera, allò que en realitat és fruit de tot un procés on la persona humana té la responsabilitat d'obrir-se o no a l'acció de Déu. Molt encertadament, Sant Joan Pau II, a l'encíclica Fides et Ratio, deia que la fe i la raó són com les dues ales amb les quals l'esperit humà s'eleva vers la contemplació de la veritat. A la base de tota la reflexió que l'Església du a terme hi ha la consciència de ser dipositària d'un missatge que té origen en Déu mateix. El que ella proposa no prové de la seva pròpia especulació, sinó del fet d'haver acollit en la fe la paraula de Déu. Pel que fa al contingut, la pregària de Jesús, enaltint el Pare, inclou una afirmació bàsica. El Pare ho ha posat tot a les meves mans. També l'himne cristològic de la carta als Colossencs cantarà que Déu volgué que residís en Crist tota la plenitud de la divinitat. En Jesucrist hi tenim tot Déu, tot el que veritablement és Déu, tota l'autèntica grandesa de Déu. Per això, fora d'ell, és a dir, al marge de Jesucrist i de la seva revelació, ningú no coneix veritablement el Pare. Perquè, efectivament, Déu no l'ha vist mai ningú, però el Fill unigènic, que des de l'eternitat està en el si del Pare i per l'encarnació ha plantat la seva tenda enmig nostre, és qui ens l'ha donat a conèixer. El profund respecte fratern que es mereix la llibertat religiosa de tots els fills de Déu no de minvar la fermesa de la nostra fe cristiana, amb la qual som cordialment convidats per Jesús a acceptar el seu jou i fer-nos deixebles seus. Perquè, efectivament, el seu jou és suau, la seva càrrega lleugera, essent benèvol i humil de cor. El jou de Jesús és suau no per mancat d'exigència, sinó perquè amb el seu esperit s'instal·la dins nostre i ens capacita per viure allò mateix que ens reclama. Fins diumenge que ve, si Déu vol.
I fins aquí una xerrada d'amic de l'administrador diocesà del Bisbat de Tortosa, José Luis Arín Roig.